11 i 17 minuts del matí, gairebé 11 i 17 minuts. Diu Antoni Sella en el seu quadern de camp de l'Eco: per motius diversos, Utrillo no és un personatge humanament simpàtic, i en canvi resulta acadèmicament difícil. Segurament no és simpàtic per la seva permanent necessitat de buscar-se la vida, per l'enfrontament que el va dur a barallar-se amb Charles Deering, el qual l'acusa directament de lladre, baralla que trencà per sempre l'amistat amb Ramon Casas, que li havia presentat l'americà. També podríem sumar-hi el fet que Lluïsa Denís, esposa de Rossinyol, l'acusà sempre dels pecats de joventut del seu marit i forçà un distanciament físic entre dos esperits agermanats. Utrillo, però, va poder venjar-se de la ja vídua de l'artista quan, com a membre de la Junta de Museus de Catalunya, s'encarregà de posar a punt l'obertura del Cau Ferrat com a institució pública. Si la vessant humana presenta aquestes ombres, l'estudi acadèmic és difícil perquè Utrillo, podria dir-se, es troba a la cuina de moltes iniciatives, però poques vegades s'asseu per dret propi al menjador. És el que acostuma a passar amb els que tenen l'olfacte fi i la inspiració del moment. Cuinen els plats que es menjaran els altres. I Utrillo, de tot el seu entorn, fou probablement el més cosmopolita o de major cultura enciclopèdica i també el més viu. Com a prova, només cal dir que el primer crític que farà esment en un jovenet anomenat Pablo Picasso fou l'any 1905 un senyor que es deia Miquel Utrillo Morleus. I si fa temps en Vinyet Panyella, parlant per enèsima vegada de Rossinyol, Vinyet Panyella ens deia: Rossinyol no ens l'acabarem mai, mai no n'hi ha prou. En el cas de Miquel Utrillo, exagerant l'assumpte, podrien dir que gairebé, si no tot està per fer, quasi, quasi. Vinyet Panyella, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Carai, quina entrada.
Home, no direm que triomfal, però gairebé està bona part per fer en l'acostament a Miquel Utrillo?
Francament, sí. A veure, pràcticament partim de zero. Dintre de la paraula pràcticament, sí que haig de fer menció, com a mínim, a dues o tres aportacions importants. Una és la seva inclusió al Diccionari Geogràfic de Ciutadans d'en Roland Serra, que realment fa un retrat geogràfic molt adequat i molt encertat, jo crec que molt complet, això per començar. I després també voldria fer esment d'un treball d'estudiant, però que té tota la seva gràcia, que és el de la Guiomar Coll, publicat pel Grup d'Estudis Ciutadans, que va guanyar el Premi Carbonell gener, quan ell era un estudiant de batxillerat, que doncs, bueno, fa un repàs, diguéssim, els aspectes més coneguts d'Utrillo, doncs molt pertinent i molt, en fi, molt interessant. Ara, esclar, això no és tot. Utrillo és un pou.
Doncs gairebé podrem començar pel final, i abans de l'inici de la commemoració d'Utrillo, li hauríem de demanar a Vinyet Panyella, en dues frases, tres o quatre, que intenti fer abstracció allò pura i dura del per què hem de conèixer Miquel Utrillo i quin és el significat final de la figura de Miquel Utrillo a Sitges.
Bé, l'hem de conèixer perquè és un personatge que, com es va recordar molt bé les seves necrològiques, quan tot estava molt fresc, havia estat testimoni i havia estat present en tot el que era l'art dels últims, dels tres últims quinquennis del segle XIX i de les dues primeres dècades del segle XX. Present activament, com a promotor, com a artista i com a crític, i com a gran coneixedor de les col·leccions artístiques, que és un aspecte doncs, que ara es comença a revelar, però que fins ara no havia estat valorat. Era, a més, un home que va tenir doncs, la mala sort que han tingut molts altres personatges que han publicat a diaris i revistes, però que no han vist mai la seva obra plegada, la seva obra crítica. No és amb Utrillo sol que passa, per exemple, no? I aleshores, esclar, ha quedat sempre doncs, com un personatge molt dispers, quan de dispers no en tenia absolutament res. I, aleshores, jo crec que cal conèixer la seva relació amb les arts, que jo crec que és la constant que ha mogut sempre doncs, a la persona, és a dir, Utrillo, des de que era molt jove, des dels anys de l'exili a Melilla i Leven i a l'Occitània i a la Provença del 67, del 67, 1867, doncs ja dibuixa. Ja tenim uns blocs, uns apunts de dibuixos i un interès, d'una banda, per tot el que és el coneixement, però d'altra banda, per tot el que és l'art. L'interès per part del coneixement li venia del pare, que era un gran liberal, i l'interès per les arts li venia d'ell mateix.
O sigui que...
Aleshores, pel que fa a Sitges, jo crec que Utrillo és la persona que està sempre... jo no diria al darrere, al costat o al davant de determinades iniciatives... amb una mena de modèstia que no era falsa, sinó doncs, ell era home d'idees i per tant doncs, engegava les coses i allò ja funcionava, no?, d'alguna manera, en alguns aspectes, És a dir, en Maricel no, que s'hi va posar ben al davant, diguem-ne, no? Però després de la debacle de Maricel, doncs, l'home va lluitar per tenir un lloc i per poder treballar i per poder, doncs, no només guanyar-se la vida, sinó continuar tenint el respecte, doncs, que havia de tenir. Mm. I això jo crec que ho va aconseguir.
Per què s'explica, doncs, en part, diguem-ne, aquesta manca d'historiografia dedicada a Utrillo?
Per les mateixes raons que hi ha una gran mancança de la historiografia mm-hmm. cultural en molts altres aspectes. A la història de l'art, sense anar més lluny, doncs hi ha altres crítics, doncs, que els has d'anar repescant contínuament amb alguna monografia, però sobretot a partir del que van escriure pels diaris, no? Perquè tampoc no hi ha la seva obra plegada. No és Utrillo sol, el que passa que Utrillo és un personatge, doncs, que realment va ser molt pioner i va ser molt viu i molt despert, i això, doncs, encara fa que la mancança sigui més gran.
Mm-hmm. Ens valdria aquesta definició de crític d'art? Sí. O hi afegiríem alguna cosa més?
Crític d'art, és a dir, jo d'alguna manera, el que he anat fent aquests últims temps, he anat parlant d'Utrillo com a crític d'art.
Mm-hmm. Sí. Crític d'art, però, amb una implicació, diguem-ne, que va més enllà molt sovint del que ara nosaltres podríem
crític
tipificar com a crític d'art, no?
Jo normalment en parlo com a crític i expert. Mm-hmm. Després també n'he de parlar com a artista durant uns anys, no?
D'acord,
però justament ara que estem muntant l'exposició de la mm-hmm. biblioteca i tenim un seguit de dibuixos d'ell modernistes per mostrar, doncs, bueno, déu-n'hi-do, eh? És a dir, déu-n'hi-do. Aleshores, doncs, també és un aspecte que, doncs, en algun moment s'ha de valorar, també, no?
Ho dic perquè...
No estem parlant d'una uh-huh. primera figura, no estem parlant d'un Casas, òbviament, ni estem parlant d'un Rossinyol, però, doncs, sí d'una persona que en un determinat va fer, doncs, uns dibuixos com les oracions, i això, doncs, posa de manifest que no era un qualsevol.
Uh-huh. O sigui que tampoc estaríem parlant d'un crític d'art a l'ús...
Estem parlant d'un crític d'art que, diguem-ne, en un determinat introdueix el que és el cartellisme a la Barcelona modernista, uh-huh. el 97 concretament, i un crític d'art, doncs, que abans ha fet unes provatures de dibuix, és a dir, bueno, perquè, doncs, en aquells moments, doncs, li agradava, li venia de gust i s'hi trobava, però que la seva gran vocació, la seva gran, diguem-ne, característica és el coneixement de les arts, no? Per tant, és el crític i expert.
D'acord. El que més, a hores d'ara, a l'inici d'aquesta commemoració, el que, no sé si dir més, però que segurament més poden recordar molts sitgetans d'Utrillo, és el Maricel i la disputa amb Diring?
Home, és una cosa que ve a la memòria perquè, evidentment, devia ser molt gros, eh?
D'acord. Perquè aquesta és una història... diguem-ne, explicada d'una forma així, no sé si d'autor complerta o mig, on hi ha part de veritat, part d'història apòcrifa, part una mica de tot, no?
Home, hi ha llegenda a vessar,
per això.
Hi ha llegendes a vessar. Però jo en això, i pels papers que he vist i pel que he arribat a deduir, penso, doncs, que va ser una ruptura amb diverses causes, sobretot amb una profunda desavinença i sobretot una desavinença, diguem-ne, que transcendia els dos personatges, diguem-ne, que s'estenia a les mullers, sobretot, doncs, a la muller de Diring, en aquest cas. Però ho dic fonamentant-me en el que conec,
sí.
I no sé si es poden aportar més matisos.
Mm-hmm. I en el fons això seria, i quan acabi l'any i la commemoració se'n pot parlar, això és anècdota?
Home, és anècdota pel que fa al safret, i és anècdota pel que fa a la llegenda. No és anècdota pel que fa, no tant al fet de que Diring s'hagués endut el que era seu, perquè era ben seu,
sí.
Sinó per la repercussió que això va tenir a nivell, doncs, legislatiu, perquè ja saps que arran d'aquest tema el Trillo va moure cels i terra al Congrés dels Diputats perquè s'impedís exportar obres d'art, mm. i a partir d'aquell moment, doncs, hi ha una... O sigui, es vota una llei per impedir aquest tipus d'exportacions, diguéssim, no?
D'acord.
És important, diguem-ne.
Perquè en la commemoració, fins a quin punt hi ha d'entrar, diguem-ne, aquesta vida personal, que també molts sitgetants, si no, coneixen, com a mínim n'han sentit a parlar, aquest Utrillo amb un caràcter tan diferent, també, de Rossinyol, bé, com tothom tenia el caràcter diferent, oi? Però fins a quin punt hi entra, s'hi implica, quan es tracta gairebé de construir una història des de zero, gairebé?
Com ho dius, això?
Que fins a quin punt la vida personal d'Utrillo ha d'entrar molt en aquesta commemoració o no, o les circumstàncies
pròpies?
Sí, entra,
perquè la vida personal és el que fa les persones, és a dir, la gent no viu dues vides, en viu una. En viu una en diversos vessants. Quan hem parlat de Rossinyol hem parlat, per exemple, de la seva addicció a la morfinomania, a la morfina, i hem dit per què, sense cap mena de prejudici ni sense cap mena de, sí, de limitació. En el cas d'Utrillo jo penso que també. És a dir, hi ha un factor que jo penso que té molta importància, i és el que he escrit aquesta setmana al Marge Llarg. He apuntat, vaja. Utrillo comença a ser una persona estable quan forma una família, i la forma que a Sitges. Bueno, primer està a Barcelona amb la Lola Vidal,
sí,
i després venen a Sitges.
També és paradoxal, això, Utrillo comença a ser estable quan forma la família i Rossinyol comença a ser inestable quan la forma.
Perquè això és el salt de la vida. això té la seva importància, i Utrillo esdevé un home familiar, en la mesura doncs, que les persones necessitem doncs, un entorn familiar. Utrillo, abans de casar-se amb la Lola, havia sigut un home que portava una vida modestíssima, o sigui, i això li configurava una mena de halo misteriós, que diu el Carles Capdevila, no m'he determinat.
No era un home de vida social?
Relativament, dels que retiraven aviat i quan els hi convenia.
D'acord.
És a dir, relativament, perquè, de fet, les seves condicions de vida van ser molt i molt i molt humils. És a dir, era un home que no nedava en l'abundància. I això, doncs, que escrivia Antoni Cella la setmana passada de buscar-se la vida, bé, l'expressió és aquesta. L'home va haver d'anar, doncs, guanyant-se la vida, bueno, fent coses diverses. Ara, el que va ser molt important va ser el seu fitxatge pel Josep Espasa, l'any 6,
sí,
per encomanar-li la direcció artística de l'Enciclopèdia Espasa. Jo crec que aquest és un moment d'inflexió molt important en ell, a la seva vida. És a dir, que després, doncs, ja el situa en una posició doncs que li permet, doncs, bueno, per exemple, doncs, fer front, en el sentit positiu, fer equip amb un Deering. És a dir, ja era algú. No és el mateix ser un home dels dos quatre gats, un home que dirigeix pel i ploma perquè en cases hi posa els diners. No, era un home doncs, que a partir de l'any 6, quan dirigeix la revista Forma, que és una gran revista, molt poc coneguda, aleshores doncs, l'Espasa el ve a buscar, i li diu, vine, que hem de parlar de la direcció artística de l'Espasa, t'incorpores a l'equip.
O sigui que en principi Utrillo no era un home que tingués padrins.
No.
Ni que tingués un coixí econòmic, com podia tenir Rossinyol.
No, en absolut. En absolut, no, gens.
O sigui, seria un home que es va fer a si mateix?
Era un home que es va fer a si mateix i que va, diguem-ne, aprofitar en positiu, ho dic això, les ocasions que va tenir, doncs, bueno, per guanyar-se la vida en allò que li agradava, evidentment, que era el que sabia fer, d'altra banda, que era el que sabia fer. Ara, l'Utrillo va passar unes aventures dignes de novel·la, és a dir, jo sempre he pensat que les aventures per sobreviure als Estats Units l'any 93, fent titelles i ombres xinesques amb un que els hi va robar els quartos i ell havent de donar classes particulars, bueno, en fi, és la carta aquesta que escriu amb en Rossinyol del 94, és de pura novel·la picaresca. Bueno, picaresca no, pura de novel·la de la vida, no, diguem-ne.
Com coneix Utrillo Rossinyol? Com coneix a Casas? Com coneix...
Molt aviat.
Molt aviat.
Aquesta és una altra de les coses que no se sabia massa, i a partir de les recerques que va fer l'Ignasi Domènech fa un parell d'anys al Centre Excursionista de Catalunya, que és el successor de l'Associació Catalana d'Excursions, trobem que Utrillo, l'any 80, als 17 anyets, ja és soci de l'associació i ja fa com de secretari i de delegat anant amunt i avall, és a dir, perquè doncs, la seva família va amunt i avall per raons polítiques, el pare era un liberal compromès amb la Junta de la Gloriosa Barcelona, és a dir, que és un personatge molt interessant, en Miquel Utrillo Riu també, que també està per exhumar, diguem-ne, no? I aleshores, doncs, clar, aquí què passa? Doncs que això que et deia, encara m'he perdut.
No, estàvem parlant d'aquesta vinculació de tan joves ja amb Rossinyol i amb Casas,
Llavors, a través d'aquesta societat catalana d'excursions, doncs, que és un medi de socialització dels joves barcelonins amb inquietuds, diguéssim, artístiques i patriòtiques, és on es coneixen Utrillo i Rossinyol, molt aviat, cap al 80, entre el 80 i el 85. Tenint en compte que Cotrillo aquests anys viu a Hamburg, viu a Lieja, torna a París, és a dir, es mou bastant, eh? Però és entre aquests anys que es coneixen. I a través de Rossinyol coneix Casas i coneix Clarasó, i coneix Canudas.
I, per tant, queda el grup format, per dir-ho així?
Bé, queden les coneixences. Jo no parlaria de grup. Després, penso que un cop Rossinyol arriba a París, que ja arriba molt a partir de les indicacions d'en Casas i de les ganes que en té, es troba amb l'Utrillo, és a dir, que ja es coneixien. I els dos ja han fet algun tipus de projecte, o han tingut un tipus de contactes previs per parlar de París.
Com que hem canviat el grup per les coneixences, era un home, o va ser sempre un home molt independent, Utrillo?
Absolutament.
Absolutament.
Absolutament. D'una independència que te'n faries creus.
O sigui, independent perquè ho va voler ser.
Sí, però això no vol dir que fos una persona desarrelada i que no tingués sentiments. Vull dir, això és una altra cosa.
D'acord. I dins la història i la trajectòria d'Utrillo, òbviament, també hi hem de parlar dels Quatre Gats.
Sí. Els Quatre Gats, curiosament, és el nucli, és a dir, a veure, els Quatre Gats els munten Pere Romeu, antic conegut de Montmartre i antic company de fatigues de l'Utrillo als Estats Units, a Barcelona el 97. Aleshores munten aquest cafè, cabaret, sala d'exposicions, una mica de tot. I d'allà hi va parar tothom. És a dir, això coincideix amb la davallada, diguem-ne, coincideix amb la davallada d'en Rossinyol per la seva malaltia. I llavors hi ha un desplaçament del nucli modernista, diguem-ne, de Cites cap a Barcelona, que al capdavall és cap i Casal. I Utrillo allà hi troba doncs, el caliu que necessita per tirar endavant, perquè no oblidis que doncs, el 99 Rossinyol ja està doncs, molt malament, se'n va a París i comença la ruptura, diguem-ne, el canvi de vida d'ell. I aleshores el que passa és que, a veure, Utrillo en els Quatre Gats doncs, no només hi troba antics coneguts, sinó que comença a exercir aquest paper de coneixedor i de crític a partir, sobretot de pèl i ploma, descobrint nous valors, vegis Picasso, el 1901, i descobrint-ne d'altres, com els joves que envoltaven doncs, tot el que era el cafè, i resituant els seus amics i coneguts cada vegada que passaven per Barcelona. I els retrats d'en Casas, tan meravellosos, els retrats de llapis que surten a pèl i ploma i que formen aquesta gran col·lecció que hi ha al Museu d'Art Modern, són la gent que passava pels Quatre Gats. L'Utrillo era al darrere.
Preguntava això de la independència, perquè com s'explica que una persona tan gelosa, per dir-ho així, de la seva pròpia independència a la vida, arribés, diguem-ne, a motivar-se tant amb el projecte d'un milionari nord-americà i es posés, diguem-ne, a les ordres d'un mecenes, en aquest sentit.
Home, perquè era el projecte de la seva vida.
Això volia preguntar. Va ser el desig o el somni de la seva vida?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí, perquè en aquell moment Utrillo pensa que està en contacte, o sigui, coneix apamadament tot el que és el món del col·leccionisme a Espanya i a fora d'Espanya. És a dir, bona part pels coneixements doncs, que té a partir de l'Enciclopèdia Espasa i dels que tenia abans, però sobretot dels que adquireix. Aleshores, per exemple, doncs, alguns dels llibres que es conserven, Sitges o alguns llibres de la seva antiga biblioteca que doncs, he pogut veure fora d'aquí de Sitges, doncs són, per exemple, repertoris d'antiquaris i repertoris de col·leccions arreu del món. Llibres alemanys, perquè a més Utrillo, esclar, parlava alemany, parlava francès i parlava anglès. Per tant, podia anar per tot arreu del seu temps, del seu món civilitzat, diguem-ne. I aleshores, doncs, esclar, tot això doncs, comporta que pot portar a la pràctica la formació d'una gran col·lecció d'art antic i modern per una persona que està disposada a apostar per les arts. Aquest és el projecte de la seva vida.
I
el va defensar fins al final.
I la decepció de la seva vida també o no?
En certa manera suposo que sí. Devia ser molt amarg per ell, o sigui, i a més, esclar, jo crec que va passar d'estar al cim de la glòria al més profund dels inferns.
Encara que després desenvolupés càrrecs, diguem-ne, d'una influència importantíssima dins el món de l'art, no?
Sí, evidentment, perquè a més, doncs, bueno, tampoc d'aquí des d'aquí doncs tampoc es va entendre el cop de porta de Mr. Deering, és a dir, va ser un cop de porta molt espectacular, molt espectacular. I veiem, Deering tenia les seves raons vist el seu punt de vista, és a dir, clar, un senyor americà multimilionari que doncs és un dels tants enamorats de l'Europa del seu temps, com de Deerings n'hi ha molts, però que formin col·leccions d'art no n'hi ha pas gaires, diguéssim, i que aleshores doncs, tingui un palau a la vora del mar, a tocar de Barcelona, on es pot, un poble on se pot anar en tren, ben comunicat, un poble doncs, bonic, plegat d'artistes, vaja, un paradís, diguéssim, no? És a dir, jo crec que Deering valorava tot això.
Apel·larem al tòpic? Esperava Deering que Sitges el tractés com Rossinyol?
No crec, perquè era una altra mentalitat. No crec pas. No. No, a veure, Rossinyol es movia per l'art, Deering es movia pel prestigi, pels diners i pel goig que li causava, però Deering no era artista, era col·leccionista. I aquí hi ha un matís, Rossinyol era col·leccionista, però que a més era artista. Jo crec que no, jo crec que era una altra, però és una altra manera de ser. Rossinyol va formar la seva col·lecció, com ell explica molt bé a Mis Hierros Viejos, doncs, bueno, de peça en peça, personalment, anant darrere d'un pany de ferro forjat que tenia no sé quin pagès de la plana de Vic, a darrere dels canelobres d'una ermita de Serrateix, en fi, peça per peça, com aquell qui diu. En canvi, Deering no. Deering respon a aquell retrat que Rossinyol havia escrit molt abans de conèixer Deering, del Yankee de les Antiguitats, que va a cop de talonari, com si fos una premonició.
És fàcil, a partir d'aquesta definició, pensar per què va marxar, perquè no tenia cap mena d'incentiu que no fos.
És possible. És a dir, jo crec que ja d'alguna manera en va tenir prou i suposo que també doncs, devia tenir ganes de tornar al seu país. Espanya tampoc era... Espanya i Catalunya tampoc era el lloc que potser li devia agradar. No sé, devien fer un cúmul de coses. I la muller, imagina't tu el que és una senyora benestant nord-americana i rica, de la costa est, diguéssim, que arriba a Sitges i es troba amb una Lola Vidal. No et dic res.
Doncs anem, ja que anem de mullers, de muller a muller. Qui era Susanne Baladón i qui era Lola Vidal i quin paper van tenir en la vida de Miquel Utrillo?
Doncs, mira, Susanne Baladón... La Susanne Baladón, la fiera de la Susanne Baladón, era una noia que no es deia Susanne Baladón, però que va adoptar aquest nom de guerra quan va començar doncs, a fer de model per Renoir. Jove, bonica, amb totes les gràcies i amb tota la picardia, amb totes les virtuts i els vicis de les models de Montmartre i amb una gran diferència. Susanne volia ser artista i ho va aconseguir. Aleshores, de molt jove, Utrillo tenia 21 anys i Baladón penso que menys, doncs a Utrillo li va fer una criatura. Això no vol dir doncs, que Utrillo fos l'únic pare possible de la criatura.
D'acord. Però va ser qui la va reconèixer.
Sí, perquè jo crec que devia... Bueno, jo en aquell moment no feien proves de paternitat, però si ara féssim l'ADN sortiria. I si tu veus retrats amb Maurice Utrillo a Baladón, veuràs que és clònic.
D'acord. És que la Vinya Penyell ho diu en la nota biogràfica de Miquel Utrillo, diu, després d'una trifulca que va durar 7 anys.
Sí, una trifulca que va durar 7 anys, perquè la Baladón no va parar fins que va tenir un pare pel seu fill.
D'acord.
No tant perquè li pogués pagar una pensió, perquè, òbviament, de pensió a l'Utrillo no li podia pagar ni 5, no el podia mantenir perquè apenas es podia mantenir ell, sinó per donar un nom al seu fill. I jo crec que això respon a una mentalitat, bueno, no vull dir burgesa perquè no respon al perfil de Baladón, precisament, però a una mentalitat de dir, bueno, aquest nen no és que sigui de qualsevol pare possible, aquest nen és el senyor Utrillo. Per tant, és una mentalitat que s'ha d'entendre. Aleshores, bé, jo crec que doncs, ell d'aquest tema em va quedar molt escaldat, perquè, esclar, doncs, bueno, va ser una parella que es va mig conviure barallant-se com a gat i gos, vull dir, riu-te d'ara dels conflictes domèstics que sentim o que veiem, és a dir, bueno, riu-te no, però vull dir que...
Sí, sí, que era una convivència malviure.
Era tan malviure que Utrillo va reconèixer la criatura el 91 i el 93 va guillar.
D'acord. O sigui que gairebé la va reconèixer perquè el deixessin en pau.
Bueno, ell té un retrat d'aquest retrat de la Belladona al Cauferrat, sí. Que darrere diu, o deia, recorda la guerra dels 7 anys, van ser 7 anys, doncs, allò de matxacar.
És molt gràfic.
Donar la matraca.
Gairebé és tan gràfic el retrat com la dedicatòria posterior, eh?
Sí, però si t'hi fixes, les fotografies, els retrats que té en Rossinyol de la Belladona, la pinta com una dona morruda, antipàtica, el que vulguis, eh? Tot menys una dona dolça i complet.
D'acord.
No? Que no és com la pinta Renoir i tampoc és com la pinta Toulouse-Lautrec.
Vaja.
És a dir, del qual també va ser amant. Aleshores, esclar, Belladona tenia molta carrera, és veritat. És a dir, Belladona va tenir una vida sentimental molt prolífica i molt promíscua. Finalment doncs es va casar, és a dir, va estabilitzar la seva vida i va aconseguir ser artista. Vull dir que la dona va aconseguir el que volia.
Però la dona de la vida de Miquel Utrillo va ser
Lola Vidal. Vidal. Això és així. En Miquel Utrillo Vidal, son fill, sempre m'havia dit, quan parlàvem del seu pare i de la seva mare sobretot, i això sí que vull dir-ho, l'Utrillo es transformava. És a dir, canviava de cara i aquella ferocitat que tenia, que de vegades era tan desavinent, doncs li desapareixia. I quasi s'emocionava. I deia, és que el pare sempre havia estat enamorat de la mare. Aquí hi ha un fet que jo no puc provar, però l'any 95, quan l'Utrillo ve a Sitges, i es posa a escriure com a col·laborador a la Voz de Sitges, en un número de Festa Major, parla de Sitges i de les dones de Sitges i dels ulls negres, etc etc. I l'Utrillo fill deia, i jo m'ho crec bastant, que ja havia posat els ulls a la Lola Vidal. És a dir, la joveneta Lola Vidal.
Gairebé, diguem-ne, 15 anys abans de casar-se.
Sí, sí, sí. Però jo, això, diguem-ne, que ho posaré una mica entre parèntesis, és a dir, és possible, és possible. Tampoc tinc la idea de l'Utrillo com un faldiller. Rossinyol va ser molt més faldiller que l'Utrillo, bastant més, bastant més. L'Utrillo penso que no n'era tant, és a dir, no sé exactament per quina raó. Ara, jo penso que per les raons que fos sí que es va enamorar de la Lola. La Lola es va casar primer amb un altre home, del qual va tenir un fill, que era en Pepe Mas, que després l'Utrillo va acollir com a fillastre, I, finalment, l'any 12, l'Utrillo es casa amb la Lola Vidal, es casa a Barcelona, un poc temps a Barcelona, i després venen a Sitges, no? I el matrimoni té dos fills, en Miquel i en Joan. Bé, les fotografies, que sí que veurem a l'exposició de la Biblioteca de la Família, mostren un Utrillo paternal, un Utrillo, diguem-ne, diferent de la imatge que puguem tenir, doncs, de... del bohemi, sempitern, o de l'home fugisser, saps? Vull dir,
d'acord, un Utrillo, com ens deia la Vinyet Penyella, feliç en la vida familiar, per dir-ho.
Jo crec que sí. I, a veure, la correspondència que es conserva doncs, amb la muller, quan va pel món, els postals que envia, i després amb el fill gran, doncs és molt afectuosa, molt afectuosa.
Ara faríem aquí un encaix per, diguem-ne, que mig safreig. Té la sensació, Vinyet Penyella, que el fill d'Utrillo s'assemblava al pare?
En Miquel?
Sí.
No. Bueno, en Miquel és una persona... era un home molt difícil i molt complex, com tots els sitgetans saben, amb molts clarobscurs, també. Però jo el que sí vull dir és que estimava profundament els seus pares, això sí que ho vull dir. I que si d'alguna manera una de les coses que el va motivar a vendre la seva col·lecció a l'Ajuntament de Sitges va ser per salvar la memòria del pare. Això sí que és cert, És a dir, després, i ell era un...
Sí, sí, més enllà de totes les consideracions.
Més enllà de totes les consideracions. I això sí que és veritat, És a dir, i també crec, i això doncs també vull manifestar, que és un home que sempre va viure, diguem-ne, pressionat per l'ombra del pare, Va voler ser periodista com el pare... jo crec que la Guerra Civil el va malmetre, és a dir, jo crec que l'Utrillo és com tantes persones, diguem-ne, malmeses per l'experiència de la guerra i de la postguerra i més enllà, doncs, de moltes altres circumstàncies, no? És a dir, penso que sense aquest fet, doncs, potser l'Utrillo hauria sigut diferent, no ho sé. Però, en tot cas, des de sempre va viure, doncs, venerant i adorant el pare, sempre.
Abans de ficar-nos en el que hi ha al pis de dalt de tot de la biblioteca, i en aquesta exposició que s'obrirà el dissabte també, de la resta tindrem ocasió de parlar-ne, la darrera, diguem-ne, gran aportació d'Utrillo a la cultura va ser l'adequació del Cau Ferrat com a museu públic?
Sí, sí, i no sense polèmica, perquè Vaja. Hi havia gent de la Junta de Museus que no n'era... que no l'estava gaire, com ara en Folk i Torres, per exemple. No, i en canvi, gràcies a Trinitat Catassús, l'Utrillo va fer la guia sumària. És a dir, els homes... nosaltres hem llegit l'història d'una manera molt lineal, almenys fins fa pocs anys, on tot era el que era i no hi havia clivelles. Bé, entre els homes del noucentisme i els homes que estaven treballant a les institucions de la Catalunya republicana, també hi havia les seves tensions, els seus mesiments, etcètera, no?
Perquè per reconstruir la història, clar, Rossinyol va fer la deixa del Cau Ferrat,
sí.
I en va, d'alguna forma, suggerir o condicionar la disposició de les peces?
No, en absolut.
No, en absolut.
No.
D'acord.
Aquest primer quinquenni d'història del cau, entre el 31 i el 36, és una època molt interessant, de la qual algun dia tindrem ocasió de parlar-ne també.
Però diríem que no va ser tan fàcil com dona la sensació.
No, tot van ser faves comptades. El que sí que diré és que la Junta de Museus de Catalunya va, diguéssim, mimar el Cau Ferrat com la neta dels seus ulls.
D'acord.
Que t'ho diré.
D'acord.
Cosa que, evidentment, després mai més. Ni la Junta ni les institucions que l'han succeït, al contrari. Però la Junta de Museus sí que va tenir el cau com un autèntic tresor que és i com una autèntica punta de llança de l'art de Catalunya, que ho és. En plena consciència del que tenia a les mans. Això sí que ho he de dir. És a dir, bé, el fet de... Clar, l'Utrillo era, d'alguna manera, persona indispensable. Crític d'art, coneixedor, expert... I per tant, jo penso que no se'l podia obviar.
D'acord, o sigui que per definir-ho, la forma en la qual veiem les peces al Cau Ferrat es deu, bàsicament, al criteri d'Utrillo?
Sí, diria que sí.
D'acord.
Diria que sí. Diria que sí.
La qual cosa vol dir que està clar?
Diria que sí, de tota manera hi va treballar altra gent, en Folk i Torres supervisava, vull dir que, esclar, tampoc el Joan Francesc Ràfols també hi havia col·laborat, com en el seu moment doncs vaig plantejar. Aleshores, esclar, és a dir, diria que va ser un treball d'equip, deixem-ho dir així,
sí.
Però, diguem-ne, comandat o convoyat per l'Utrillo.
Passem pàgina, perquè només ens queden 10 minuts. Carai. Què hi ha a dalt de tot de la biblioteca?
Què hi ha?
Per tots aquells que no ho hagin vist mai o no hi hagin posat mai els peus.
Mira, el que hi ha és una col·lecció que són dues. La del Miquel Utrillo Morlius, el que queda de la col·lecció del Miquel Utrillo Morlius, que és molt, i després la col·lecció, diguem-ne, del Miquel Utrillo Vidal. La col·lecció de llibres, que vol dir la biblioteca del Miquel Utrillo Vidal i una part del que havia estat la biblioteca del Miquel Utrillo Morlius, de l'Utrillo pare, diguem-ne, del nostre. I després hi ha la correspondència, i això és molt, molt, molt important, de l'Utrillo. També hi ha la correspondència del fill, que ara doncs estem separant un fons de l'altre, però la correspondència del pare és fonamental per conèixer doncs no només la seva persona, sinó doncs moltes altres coses. No? T'he de dir, per exemple, que aquest any 2009 s'està preparant la correspondència entre en Diring i l'Utrillo, cura de l'Ignasi Domènech, que publica una col·lecció universitària, la col·lecció... espera't. Bueno, la col·lecció d'art que porten a l'autònoma, que es diu Artium.
N'hi ha molta de correspondència entre l'Utrillo, molta.
Molta i molt interessant. I altra gent se l'ha mirada. Me'n recordo que fa molts anys el Charles Miles també la va mirar i va fer alguna cosa. I altres persones també l'han utilitzat en diverses ocasions. Jo mateixa, per la pistola del Cau Ferrat, la vaig fer servir.
D'acord.
Però també altres persones, vull dir, no et voldria... Vull dir, per tant, s'ha mirat i s'ha vist. El que passa que en aquest moment, gràcies al programa digital que s'està fent amb la Fundació Ben Maria, tot això ho tindrem a internet, accessible a internet.
D'acord.
I després també hi ha la col·lecció de fotografies, les fotografies de Maricel, la documentació de l'Utrillo que va fer durant, bueno, els papers de l'Utrillo respecte al poble espanyol, per exemple, alguns papers respecte a la seva relació amb la Junta de Museus i la història anecdòtica. És a dir, és un fons molt, molt interessant. I també hi ha uns quants objectes artístics, no masses, però uns quants.
És un fons que des de principis de l'any, dels anys 80, quan l'Ajuntament ho va comprar, s'ha vist poc, no?
És un fons que s'ha vist poc, s'ha treballat. S'ha anat treballant, ja dic, bueno, en Roland Serra, per exemple, doncs, també l'ha fet servir molt, Però és un fons doncs, que bueno, ha lluït poc, això és veritat. Sé que el 8 el recordo, vaja, que el 94, no el 94, el 84, quan es van fer 50 anys de la mort de l'Utrillo, es va exposar també aquí a la biblioteca. I a més, a partir d'aquell moment es va plantejar l'edició de la història anecdòtica, que encara era inèdita, fins que la va publicar el grup d'estudis sitgetans, editada per Montaner en pròleg d'en Fontbona, que és un llibre que està molt bé. I bé, també, què et diré, és a dir, bueno, té tot el que un arxiu d'artista pot tenir, és a dir, d'artista, de crític d'art, vaja, i d'expert.
Dissabte, sobre la commemoració de l'any Utrillo, la conferència inicial de Vinya Penyella al Saló Blau del Palau Maricel, a partir de les 7 de la tarda, reivindicació de Miquel Utrillo. No cal que n'exposem els trets fonamentals, perquè ens sembla que si han escoltat l'argumentació de Vinya Penyella, doncs queda ben clar el perquè de la reivindicació, però sí que ens vindrà de gust saber, com a mínim, les línies bàsiques d'aquesta exposició que obre la commemoració i que no serà la única que es farà en aquest 2009.
Vols dir la d'aquí la biblioteca?
Bàsicament, el que s'acosti a la biblioteca el dissabte...
Doncs sí, hi ha una... O sigui, el que veurem a la biblioteca, que diguem clar que és una expressió de petit format, que ningú s'enganyi. Petit format, molt triat, que consisteix en què hi ha a la col·lecció Utrillo que parli d'en Miquel Utrillo. O sigui, és la visió de Miquel Utrillo a partir del que hi ha a la seva col·lecció actualment. I amb això hem confegit un retrat a base de documents, dibuixos, objectes, que jo penso que és bastant equànim, és molt visual, és molt visual, i que ens dona una idea doncs, d'aquesta personalitat tan complexa i tan, per mi, atractiva, que estem comentant. Tot plegat és una prefiguració. La pròpia conferència que faré serà una prefiguració, també. El que passa que li vaig voler donar el títol reivindicatiu perquè em sembla que és el que toca i em sembla doncs, que més enllà de que és un títol una mica, diguem-ne, cridaner, és el que ja vull fer, reivindicar la seva figura, no només a Sitges, sinó en relació amb les arts de la seva època. No?
Aquesta commemoració de Miquel Utrillo, i també ens agradaria que la Vinya Penyella ens apuntés alguna cosa sobre la qüestió, té un logo molt bonic, una preciositat, que ve a partir d'un exlibris?
Sí, el logo és la reinterpretació de l'exlibris, que el 1903 li va fer Alexandre de Riquer, i aquesta reinterpretació, que és tan senzilla com bonica i visual, diguem-ne, i atractiva, és del Xavier Quintanilla, un jove dissenyador que hi ha que en aquest moment aquí. Que doncs, bueno, va començar doncs, allò a guixar, i li va, bueno, guixar i a treballar a fons, i jo crec que ha assolit un resultat realment molt bonic.
Perquè són uns cards, això?
Són uns cards.
Són uns cards.
Sí, sí. Que és l'exlibris que l'Enrique li va dibuixar, per tant s'ha respectat absolutament.
D'acord.
Uns cards que surten en un llibre d'Enrique, que també es veurà a l'exposició, que es diu Crisantemes. És a dir, que és tota una simbologia entre amics sobre això.
Ja que estem en això, el gran amic d'Utrillo qui va ser?
Ell mateix.
Vaja.
Ell mateix. Tenia amics... És a dir, tenir amics, en el fons era un home solitari. És a dir, jo crec que el gran amic de Trillo va ser Rossinyol fins que va venir l'allunyament. Però també en aquest punt vull matisar coses. És a dir, a veure, per bé que la Lluïsa Denís va fer el possible per, diguem-ne, posar terra pel mig, diguéssim, i doncs, allunyar en Rossinyol del que el creia que era el causant de tots els seus mals, que jo no ho crec, vull dir, la Lluïsa sí que creia que era això, doncs jo penso que Rossinyol sempre li va tenir, durant uns anys, una gran estima. Fins, i així ho demostren, per exemple, les dedicatòries en els llibres, algun del qual també veurem a l'exposició. Fins a Maricel. És a dir, jo crec que Rossinyol, quan Maricel va començar a pujar i es va començar a comprar art a cop de talonari, que era una cosa que anava contra els seus principis, diguem-ne que li va doldre que fos, suposo que li va doldre l'ànima, no? Uh-huh. Però bueno, diguem-ne que era un capítol del transcurs de la vida de cadascú.
D'acord.
Era l'oportunitat de l'Utrillo i jo penso que ho va tirar endavant.
Com són les coses, eh? Hi ha un moment en la història en què Rossinyol està dolgut, Utrillo està dolgut, Dining està dolgut, les dones respectives de cadascú estan dolgudes, que tothom ho passa malament, per dir-ho així, eh?
Bueno, sí, real com la vida mateixa.
Sí, per això ho dic. Perquè ara que hem vestit en aquests darrers anys, ho estem vestint les històries de cadascú, doncs hi ha moments en què cadascú vers l'altre està passant una mala situació propiciada per la, diguem, per la feina.
És que no s'ha dit mai que la història cultural fos blanca i planera.
No. Tot i que en alguns moments ho semblava, eh?
Sí, però no és així.
Que Rossinyol era amic de tothom i que tothom era gairebé...
Sí, però és el que et deia abans. Hem après la història com l'hem apresa. Sí, moltes vegades, en aquests casos, a cop d'anècdota, també. Mm-hmm. Clar, quan veus papers, que és el que d'alguna manera doncs, et dona la realitat de les coses, hi vas posant molts matisos. Mm-hmm. És a dir, i jo per això penso que la relació entre Rossinyol i Utrillo doncs, és una relació complexa, però en el fons entranyable, perquè al final de la vida, la veritat és que doncs, és Utrillo qui, diguem-ne, fa l'últim gran homenatge a Rossinyol endreçant la Cau Ferrat amb l'història anecdòtica.
Dissabte s'enfila l'agulla de la commemoració a Utrillo a partir de les 7 de la tarda, a la conferència Reivindicació de Miquel Utrillo i després a 8:45 a la pròpia biblioteca a la inauguració de l'exposició Miquel Utrillo a casa seva. Tindrem ocasió, òbviament, d'anar xerrant amb Vinya Penyell en el decurs d'aquesta celebració, d'aquesta commemoració del 75 aniversari de la mort de Miquel Utrillo, que ha de servir, com deia també la nota de premsa molt extensa que es va passar als mitjans de comunicació, fonamentalment per posar en valor aquesta figura fonamental en molts processos de creació artística, dels quals ara en queden els testimonis. Vinya Penyell, gràcies per estar aquí amb nosaltres una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Dilluns tindran ocasió vostès d'escoltar també aquesta conferència inaugural de la commemoració de l'any Utrillo, càrrec de Vinya Penyell. Són les 12, demà i tornem, com sempre, amb els ingredients propis del divendres, el nostre temps de família, la tertúlia esportiva, els titulars del diari de Vilanova, quatre coses més que també tindran el seu ressò la setmana que ve, perquè dilluns que ve hi ha ple municipal, nou dels pressupostos, un mes, diguem-ne, lleuger des del punt de vista de contingut. Demà en parlem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.